Els arbres poden tenir embòlies? A la Bienal Ciutat i Ciència descobriràs aquestes i moltes altres curiositats sobre la ciència. Del 21 al 26 de febrer trobaràs un munt d'activitats gratuïtes amb aforament limitat. Consulta la programació al web bienalciutaticiencia.barcelona. Ajuntament de Barcelona.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Madama Butterfly, l'òpera més colpidora i emotiva de Puccini, amb Tina Corina, Enrique Ferrer, Manel Esteve i Anna Tubella en els papers principals, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor d'Amics de l'Òpera de Sabadell. Del 15 al 19 de febrer a la Faràndula de Sabadell. Entrades a operacatalunya.cat.
Arriben els Brico Days a Brico Depot amb preus que no et pots perdre. Només fins al 19 de febrer. Ja a la teva botiga i a bricodepot.es.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Torna la revolució sexual a RAC+1.
Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual.
Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències.
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC+1.
Per tenir salut i bon sexe.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
RAC+1.
Tots som
més
u. Amb el suport de sexydream.es. Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Comparteix.
El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
RAC1. Cap a futbol, cada diumenge, cap a futbol.
I cap a l'estadi de la Ceràmica. Aquest diumenge a les 9, el Barça contra el Villarreal de Quique Setién.
La vaca mu!
La vaca mu!
Des de les 8, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
10 i 2 minuts, avui acompanyats d'en Joan Caral, del Manel Manchón, de l'Àngelo Hilde, també de la Sara, que ja ens ha abandonat. Però abans deixeu-me anar fins a Turquia, on hi tenim el Jordi Armenteres. Jordi, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia, bona hora.
On pares?
Doncs mira, som a Nordagui, a camí de Casramarans, que és l'epicentre del terratrèmol. Fins ara les carreteres han estat tallades i malmeses i es donava prioritat als serveis d'emergència. Intentarem arribar allà, no és fàcil, però esperem en sortir-nos ara.
A quina distància estàs d'aquest epicentre ara mateix, llavors?
Deuen ser uns 65-70 quilòmetres només ja.
Vull recordar que al llarg de les setmanes han anat explicant que més enllà de l'epicentre, clar, és que el terratrèmol a Turquia va afectar tantíssims quilòmetres que al final zona de terratrèmol, zona d'afectació del terratrèmol és moltíssima. Vull dir que el radi és enorme.
Sí, és una llengua de 250 quilòmetres de llarg.
Imagina't.
Per uns 50-60 d'amplària, i tu deies, tenim bona notícia i un dia podem explicar bones notícies.
Tenim bona notícia, sí?
Xavi.
Sí,
sí, tenim molt bona notícia. Ara fa una estona que han rescatat un home gran en vida, un home 60 anys llargs, potser 70, molt prim, cabell blanc. L'han rescatat a Antioquia. Antioquia és la ciutat que ahir explicava a RAC1 que estava tan devastada,
sí,
que s'haurà de replantejar si realment es pot tornar a reconstruir el mateix lloc o no. Parlo una mica baix perquè estic en un edifici, ja ho explicarem, i ens han demanat silenci, que és allò que ja m'expliquen altres vegades, que intenten sentir senyals de vida d'algú que pugui demanar auxili a sota la runa. Ara ho explicarem. En tot cas, han rescatat un home en vida, 116 hores, i el primer que ha fet és demanar un cigarret. Això també és curiós. La imatge que probablement veureu a les xarxes socials, a les televisions al llarg del dia d'avui, és un home amb un cigarret a la boca que l'estan rescatant de sota la runa de la ciutat d'Antioquia. Antioquia, 360.000 habitants, ha caigut absolutament tot, i el que no ha caigut probablement ho hauran de posar a terra. Ho hauran de tirar a terra.
Estem parlant, Armenteres, m'has dit quantes hores?
116.
Estem parlant de 5 dies complets i una mica més sota les runes.
4 dies, sí. 4 dies complets i 10 hores, sí.
Ara de seguida mirarem de parlar amb gent que en sap d'això, fins a quin nivell de miracle estem parlant, perquè habitualment s'estan contemplant, pel que llegíem, 72 hores, i a partir d'aquí la zona passa a ser molt dedicada. Aquest senyor ha superat en més d'un dia aquestes 72 hores, llargament més d'un dia, per tant és l'aparença de miracle. Més enllà d'aquesta qüestió, Armenteres, pel que tu veus, ara ens deies que això passa a tot arreu, a Turquia, i està passant els últims dies, que passegeu on passegeu, hi ha un moment de silenci, es fa el silenci per intentar captar d'on venen els sons de sota les runes, no?
Sí, mireu, m'he apartat una mica per poder parlar. És colpidor. Estem davant d'un edifici de 5 plantes que tenia pinta de ser molt, molt ample, on s'hi està treballant en aquests moments. I davant hi ha una autovia. Han aturat fins i tot l'autovia, o sigui, no passa cap cotxe. Estic en silenci total, absolutament, i m'he allunyat ben bé 300 metres de l'edifici on estan intentant escoltar si hi ha algú que demani auxili des de sota. És una gran massa de runes amb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 excavadores i una grua de gran tonatge, i estan atacant tota aquesta mole de ferros i de formigó, sobretot des de tres punts. Intenten com fer tres vies per intentar accedir a dins. I aquí també repeteix la imatge que ja hem anat relatant altres dies, que res, a 20 metres, a 25 metres de tota aquesta massa de runes, hi ha avis i àvies asseguts, majoritàriament gent gran, que òbviament els familiars a dintre. I això és el que s'ha acostumat aquest país a fer una mena de vetlla a l'espera que aparegui aquell familiar que tenen a dins, atrapat, sigui viu o sigui mort. Aquí hi ha ambulàncies, això és una bona senyal. Això vol dir que tenen alguna esperança de poder trobar algú en vida. Sí que és veritat que ahir a la nit, on tenim el camp base a Osmania, el dimecres era, em sembla, vam estar explicant al Basté unes tasques que vam estar molt pendents perquè hi havia més de 30 persones atrapades. Mm. Ahir a la nit, 12 de la nit a Catalunya, 2 de la matinada aquí a Turquia, res, fa 8 hores, jo era a la zona, m'hi vaig acostar, hi ha un moment que t'emociones perquè vam veure que movien ambulàncies, que les posaven molt a prop de les runes, dius, va, que potser treuen algun vida. La notícia no acaba de ser positiva perquè en van sortir 3 cadàvers, i a més ho fan tot d'una manera molt ràpid, perquè al final són cadàvers que feia algunes hores o alguns dies que eren morts. Es fa una identificació molt ràpid per part dels familiars, una bossa, i també la sorpresa va ser que es van endur els cadàvers amb una ambulància i no amb furgonetes, són vehicles particulars, que és el que sol passar cada cop que ens trobem en aquest tipus de situació a Turquia. Penseu que estem parlant de milers de morts, només les últimes 24 hores el balanç ha pujat en 3.000 persones.
Estem parlant d'això, de 23.000 morts, evidentment anirem veient els balanços en les pròximes hores, però és evident que cada cop que hi ha una persona que surt en vida és un autèntic miracle, no? Ens parlaves que era Antioquia on s'ha produït aquest darrer miracle, que és el d'aquest home sota les runes després de 116 hores, que són gairebé 5 dies. Deixa'm saludar una persona, perquè és veritat que els experts sembla que apunten que a partir de 72 hores és molt difícil, i no sé fins a quin punt, fins i tot Armenteres han anat retirant els serveis d'emergència, s'han anat retirant d'algunes d'aquestes zones, però ahir mateix hi havia diversos miracles i un d'ells doble. Hi va haver-hi dos nens rescatats d'entre les runes d'un edifici de 12 plantes a la ciutat de Nurdaghi, que és on ets tu, l'Elif, que té 6 anys, i la Muslim, de 2. Aquest era el moment en què sortien, sentim això de ja lo tengo, ja lo tengo. L'Elif, mentre se senten els aplaudiments, l'Elif, si heu vist les imatges de les últimes hores, anava embolicat amb una jaqueta. Doncs bé, aquesta jaqueta era d'un professional de la ciutat de Barcelona que es diu Aurelio Soto. L'Aurelio és portaveu de la UME, de la Unitat Militar d'Emergències de l'Exèrcit Espanyol. Aurelio, molt bon dia, buenos días.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, estamos muy bien por aquí. Seguimos trabajando en las labores de búsqueda, como bien ha dicho vuestro corresponsal, pues es muy difícil. Uh-huh. Pues que a estas alturas se puedan encontrar, pero no hay que perder la esperanza porque sí es posible, aunque sea difícil, con lo cual seguimos haciendo con nuestra labor principal, que es la tratar de localizar y, en el caso de hacerlo, rescatar a posibles supervivientes.
¿Cómo están las criaturas?
Bien, muy bien. Tanto Elif como Slim, bueno, pues la verdad me habéis dado, habéis hecho, me habéis dado una ilusión grande al comentar lo de la chaqueta, pequeño detalle. Pero bueno, pues los pude acompañar hasta la caseta, a la tienda que habíamos montado con calor, porque aquí es verdad que las temperaturas son muy bajas y bueno, en tan buen estado están, les dimos algo de fruta, algo de vida, les pusimos suero y bueno, al preguntarle los nombres fue la propia Elif la que me escribió en una pegatina nuestra su nombre, ¿no?, para saber cómo se escribía y nada, los llevaron al hospital después que rescatamos también a la madre que ya se encontraba con un poquito de daños de algunos afectados, estaba afectada traumatológicamente, pero leve. Y nos dijeron...
O sea, la mar es viva, disculpa, Aurelio, la mar es viva.
Sí, también está. Y nada, nos informaron desde el hospital de que estaban en perfecto estado de salud, con lo cual, pues una alegría muy grande.
¿Es un miracle, Aurelio?
Pues no es tanto un milagro, es una posibilidad. Es una posibilidad que no hay que descartar en ningún momento, por más que pasen los días. Es cierto que llegará un momento que ya es demasiado iluso. El por tener esperanzas, pero como estamos comprobando, todavía no ha llegado ese momento. Esta misma noche los compañeros de Infantería de Marina están trabajando también en Iskenderun, mientras estaban colaborando en las labores de retirada de escombros de algunos edificios, pues lo que se hace, y lo ha contado además muy bien vuestro responsable, yo es que, vamos, he reconocido la escena que ha dibujado, pues de vez en cuando se hacen unos silencios para que los rescatadores puedan decir esa famosa frase de equipo de rescate, si me escucha, grite o golpee, y pues han encontrado un niño de 7 años y lo han rescatado.
¿Aquesta nit passada, també?
Sí, esta noche ha sido.
Doncs mira, li afegim, perquè l'Armentera ens parlava d'un home de fa poques hores, un home gran, i afegim una criatura de 7 anys, ens dius?
Sí, de 7 anys, sí. 7 anys, sí.
Et volia preguntar quants dies portes per aquí, Aurelio.
Pues nosotros llegamos el lunes por la noche,
sí.
Entrado ya la madrugada del martes, y aunque empezamos a trabajar en zona, nos despegaron en zona por problemas de recepción de los equipos de emergencia por saturación de aeropuertos, ya el martes por la tarde.
I explica'm com va ser el rescat, perquè m'imagino que si arribeu dilluns, dimarts, a mesura que van passant les hores, en certa manera, encara que sigui una possibilitat, Aurelio, arriba un moment que comences a tema que comença a ser bastant més difícil trobar alguna persona viva, no? Explica'ns el moment de saber que allà hi havia criatures i el moment de treure'ls. Com va ser l'escena?
Bueno, nosotros somos un equipo certificado por Naciones Unidas para búsqueda y rescate internacional. Uh-huh. Por lo cual llevamos unas capacidades integrales que una es la parte del rescate, recuperar cuerpos fallecidos, pues tenemos unos equipos específicos para localizar personas vivas. Primero uh-huh. tenemos a nuestros perros de búsqueda, que son capaces de discernir entre un fallecido y una persona viva, y tenemos otro equipo más técnico, como son geófonos, georradares, y luego también tenemos cámaras telescópicas que se pueden meter entre los escombros. Entonces nosotros, cuando llegamos a un sitio, primero desplegamos a los perros y el equipo técnico para ver si hay esos indicios de vida, y en este caso fue a través de unos geófonos, que son unos dispositivos que se pegan al suelo, con una máquina y unos auriculares, pues se le dice esta frase que ya hemos dicho antes y se espera respuesta. Y efectivamente, cuando llegamos a una zona, en función de los indicios que habíamos recibido, otra cosa que se hace es priorizar la zona donde se buscan vivos en función de pistas que puedan haber. Y en este caso, cuando fuimos a coordinarnos con las autoridades de Nurdagi para ver dónde empezamos a trabajar, pues un policía nos informó de que habían recibido una llamada sin respuesta y que la llamada tenían geolocalizada. Bueno, creíamos que eran indicios suficientes como para tratar de empezar nuestro trabajo por allí. Fuimos al edificio, vimos también el edificio, porque depende, tenemos un ingeniero de estructuras que en función de cómo está el edificio, en este caso estaba prácticamente colapsado, pero en función de cómo está el edificio, pues saben un poquito por dónde podrían quedar huecos de vida, y allí pues pusimos nuestro geófono y la verdad es que tuvimos el dio positivo, ¿no? Escuchamos los 3 golpes que se le piden. Sí. Cambiamos de operario para que fuera otro quien lo escuchara, y efectivamente, y a partir de ahí pues comenzamos a trabajar para para abrir hueco entre los escombros y poder situar los geóforos más abajo y triangular finalmente donde podría estar la víctima. Mientras íbamos acercando, poco a poco, incluso llegamos ya a escuchar la voz de la señora, y ahí escuchamos ya el llanto de un niño. Y bueno, y fue una carrera contrarreloj de más de 26 horas, tratando de cortar y perforar pues el hormigón, que eran, en este caso, pues tenían 4 placas de hormigón encima, y bueno, pues finalmente, pues ayer pudimos rescatarlos.
O sigui, van ser 26 hores de rescat, i vosaltres ja sabíeu que allà hi havia com a mínim una mare i alguna criatura, i esteu 26 hores sí. Intentant treure la runa per treure'ls en vida.
Sí, efectivamente. Nosotros poco a poco fuimos pues teniendo más información de lo que podía pasar, de lo que podía haber dentro. Una vez que pudimos comunicarnos con qué es lo que se hace, si te puedes comunicar con la persona si está consciente, una vez que empezamos a escuchar la voz, pues ya le pedimos que nos contara un poquito a través de en este caso, un capitán de bomberos turco que nos hacía el traductor, en qué situación se estaba ella. Fue cuando nos contó que estaba con 2 niños, que tenía en el pecho, que tenía 1 año y medio, que eran casi 2, que estaba recostada de lado, que sí tenía una pared atrás, en fin, todas estas pistas que nos podían ayudar a cómo enfocar la entrada, porque sobre todo también es muy delicado trabajar y hacer corte y perforación sí. de bloques de hormigón, porque podría finalmente pues acabar por golpear algún trozo a la víctima, ¿no?
Claro.
Con lo cual, pues nada, pues poco a poco fuimos siendo conscientes de qué es lo que había en ese hueco de vida.
M'has parlat, Aurelio, d'una trucada. O sigui, és la mare que truca emergències des de sota de la runa.
Sí, efectivamente. Nosotros no podemos asegurar que esa llamada esté relacionada concretamente con esa persona. Posiblemente porque nosotros, posiblemente en el día de hoy, la policía pues habrá ya investigado, nosotros estamos ya realizando búsqueda de posibles supervivientes en otra zona. Yo en este momento, como servicio de rescate, pues llegamos hasta ahí, hasta rescatarla, ponerlas, darle los primeros auxilios y ya dárselos a los servicios sanitarios. Pero cuando llegamos allí, llegamos a partir de esa pista que nos dio la policía, de que habían recibido una llamada, que la tenían geolocalizada y que no habían tenido respuesta. Y eso a nosotros ya nos hacía sospechar.
Quin és el límit, Aurelio, des del vostre punt de vista? Perquè això també suposo que hi ha un moment que s'ha de calcular i dir fins aquí ha arribat la feina, no de la UME, de qualsevol servei de rescat, de dir, bueno, no podem dedicar més recursos perquè físicament és impossible o altament improbable que trobem res més. Quin és el límit?
Bueno, para nosotros es muy difícil establecer ese límite, porque a veces es inimaginable y se han dado casos de que se han rescatado personas hasta 11 días después.
11 días.
En todo caso, sí, 11 días después, 11 días. En todo caso, para tomar esas decisiones que competen a la autoridad local, es la autoridad local quien tiene que decidir cuándo finalizan por completo las labores de búsqueda de posibles supervivientes para ya entrar directamente a lo que es en la retirada de escombros, porque es importante que no se empiece con la retirada de escombros, o sea, trabajar con maquinaria pesada, si aún pueden quedar supervivientes en alguna determinada zona, porque precisamente podría, pues lógicamente podría afectar eso a posibles víctimas. Y es entonces esta autoridad la que tiene toda la información de contexto para decidir cuándo han terminado las labores de buscar personas vivas.
Acabo només amb una pregunta, Aurelio. Estem parlant amb un dels membres, en aquest cas portaveu de la UME, de la Unitat Militar d'Emergències de l'Exèrcit Espanyol, que és de Barcelona i que va participar en aquest operatiu en què hi van veure 2 criatures sortint vives i també la seva mare des d'una de les zones de Turquia. Volia acabar preguntant-te, Aurelio, si s'està treballant en les condicions en què s'hauria de treballar. És a dir, no vosaltres, en general, veus pel funcionament en què està el país, amb les capacitats, diguem-ne que hi ha una bona capacitat de fer rescats o és precària?
Bueno, la capacitat de búsqueda rescate és bona teniendo en cuenta de que se han activado los equipos internacionales. Como decía antes, nosotros somos un equipo certificado por Naciones Unidas, al igual que otros países tienen, y lo que hizo Turquía fue pedir la ayuda internacional. Estoy hablando específicamente, además, de lo que más conocemos, que es esas labores de búsqueda y rescate. Entonces, lo que es esta certificación, lo que te obliga y te asegura es que todos los equipos vamos a seguir un procedimiento y la autoridad local conoce el procedimiento y también se suscribe a ese procedimiento. Y una de las partes claves del procedimiento es precisamente la coordinación de los servicios, tanto la autoridad local tiene que tener la capacidad de conocimiento, como además los propios servicios de emergencia. A veces podemos actuar como coordinadores de sectores, tenemos que tener esos conocimientos. Uh-huh. En este caso, pues, está cumpliendo con ello. No, eso no quita lo que, como también ha comentado vuestro responsable, sí, que en estos casos se suele producir, es inevitable, es decir, que es la imagen de que en un terremoto con estas consecuencias, pues que el país queda desbordado, en sobre todo en los momentos, claro, iniciales, ¿no? Claro. Pero nosotros ahora mismo aquí lo que... Y luego hay, es verdad que hay pequeños momentos en los que tienes que comprobar cierta información, o puede haber una cierta disfunción en momentos actuales, y en general pues se están trabajando pues tal cual los procedimientos establecen.
Aurelio Soto és capità de corbeta, en aquest cas portaveu de la Unitat Militar d'Emergències de l'Exèrcit Espanyol, i una de les persones, de fet la seva jaqueta és la que va cobrir una de les criatures que sortien ahir en vida de sota les runes a Turquia. Un plaer saludar-lo. Aurelio, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies. Un abraçada a tots els catalans.
Gràcies. Adéu. 10 minuts i dos quarts d'11 del matí. L'Anxo m'aixeca el dit. Armenteres, no sé si vols fer alguna referència del que hem sentit.
Mira, pell de gallina, perquè relata el que estem veient en el dia a dia, i quan ha parlat de les 26 hores, a vegades costa molt tenir paciència a la vida, i amb això se n'ha de tenir molta.
Sí, sí.
L'edifici que vam començar a relatar dimecres al Món RAC1, que començaven a veure si hi havia supervivents perquè trobaven a faltar 30 persones, ja us dic, ahir a la nit, a les 2 de la matinada, hora d'aquí, a les 12 de la nit a Catalunya, i encara traien cadàvers, vull dir, són feines molt, molt llargues. Sí. Mira, un detall, Xavi, els minuts de silenci aquí per intentar trobar supervivents, sí, han durat durant tota l'entrevista. O sigui, des que m'has saludat a mi fins que has parlat amb el portaveu de la Unitat Militar d'Emergència. O sigui, han estat 10 minuts, sí, que cíclicament cada 40-50 segons hi havia un senyor que cridava... Desconec el que cridava, però era algú em sent i algú a sota la runa.
Suposo que és la frase aquesta que deia l'Aurelio Soto, d'alguna manera, és si hi ha algú que ens pugui sentir que faci tres cops o alguna referència similar, no? Una mena d'estàndard.
Sí, això és a peu de carretera, una carretereta que ho dèiem, que havien tallat el trànsit torna a passar en aquests moments i estan començant a activar un altre cop tota la maquinària. Sí que és veritat que ara hi ha un parell de gossos, que són aquests equips amb gossos experts, sí, que estan revisant la zona, que és just a sobre de tota la runa, al mig, amb una persona que suposo que és el seu guia, que li diu on ha de buscar. Pell de gallina tot plegat, xat.
L'Anxo m'està aixecant el dit. Anxo, digues.
No, una abraçada a l'Armentera, sí, mm-hmm, i felicitats per el treball i forces. I esta qüestió, ara m'enteres, a més, segurament puguis dir més coses que jo. A veure, Turquia és un país sísmic, no? En la famosa falla esta, que se van repetir als terremotos, als terratròmols, constantment. Hem vist que les mesures de construcció anunciades per aquest tan democràtic president, abans primer ministre, discípul en la trajectòria de Putin, Erdogan, no se van complir, no? Hi ha el cas de Mèxic, que és un altre país molt, molt sísmic, i amb la qüestió esta de la repetició dels grans terratròmols el mateix dia, no? el 17 de setembre, crec, uh-huh, en 1986, que ha sigut brutal. Jo hem parlat amb la meva família, el que conten de veritat, que es diu de 40.000 morts i no se sap, eh? Quan ha hagut la repetició al 2017, crec que era... Sí, no, un altre terremot, terratrèmol, que era el dia que estaven fent el simulacro. Per el matí han fet el simulacro i per la tarda ha hagut el terratrèmol, no? El número de víctimes, d'edificis afectats ha baixat enormement. Per què? Perquè se va construir millor. Això en Turquia no ha passat, no, Armenteres?
No, però, a veure, deixa'm fer un parell de reflexions sobre tot el que estàs dient. Aquí va haver un terratrèmol molt bèstia amb 17.000 morts l'any 1999 i la solució del govern va ser posar un impost per evitar les repercussions dels terratrèmols. Aquell impost, llegia, no sé si era el Guardian o el Post, no em recordo quin diari, que havien recaptat des de llavors 46.000 milions d'euros. Això és una bestiesa. I a més tenen en compte que estem parlant de Turquia. Estem parlant de Turquia. Que un bol de sopa val 60 cèntims. Llavors, tothom es pregunta on són aquests calés, on són aquests diners. I llavors una altra reflexió, jo no sóc enginyer, jo amb aquestes coses no m'entenc, però hi ha un element que aquí veus milers d'edificis que han caigut i tots els arbres estan dempeus. No hi ha ni un sol arbre a terra. Llavors, i els edificis, això ja ho hem dit al llarg d'aquesta setmana, tu te'n vas al Google i fas una cerca de les imatges d'un edifici que està en runes, i dius, hòstia, era un edifici que no era un edifici ni maco ni car, diríem. I els edificis macos i cars han quedat tots dempeus.
Han aguantat.
Tots. L'altre dia, quan
hi ha
era...
Lesiós. No, dic que a més hi ha eleccions aquest any, no?
Sí, el 16 de maig.
Eleccions entre cometes.
Em permeteu, Armateres, perquè queden 4 minuts per 11:15 i hi ha una persona, que ara que estàveu parlant dels edificis, de com funciona, a Catalunya hi ha un bon funcionament, algunes organitzacions importants en la recerca de víctimes i de supervivents. Hi ha un grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat de Catalunya i n'és membre el sergent Lluís Mendo, que ens està escoltant a aquesta hora del matí. Sergent, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal, com esteu?
Clar, ara ens explicaven, ens parlaven de la qualitat del tipus d'edificis. Hem estat parlant amb el membre de la Unitat Militar d'Emergències, el senyor Aurelio Soto, i ens deia aquesta nit passada s'han tret una criatura, i el Jordi Armenteres ens deia ara s'ha tret un avi també encara de les runes a Turquia, i estem parlant de pràcticament 5 dies. Hi ha un límit físic que a partir del qual les feines de rescat o s'abandonen o es donen, vaja, amb menys intensitat?
Sí, penseu que nosaltres no, a nivell internacional hi ha un procediment de treball en estructures col·lapsades i és un procediment de 5 etapes. La primera etapa, que és les valoracions inicials, no?, i la segona és la recerca en superfície. En aquesta recerca en superfície, penseu que és on trobem el 80-90% de les víctimes vives. A partir d'aquí s'obre una etapa de reavaluació i després entrem en l'etapa 4 i 5, que és la recerca i salvament en espais vitals, és a dir, en profunditat. Aquí el percentatge de supervivència és molt inferior. I, evidentment, tal com van passant les hores, la probabilitat de trobar persones vives és molt, molt, molt reduïda. S'han donat casos en alguns terratrèmols on hi ha hagut casos de supervivència en condicions molt concretes en què arribava aigua a l'espai vital i el tipus d'estructura havia permès un espai vital important, que han estat realment sorprenents. Però certament hi ha uns límits, per exemple, el nostre company del grec que tenim allà ens reportava allà a la nit que ja els havien alertat sobre els primers brots de còlera, és a dir, no es pot mantenir la situació indefinidament. Hi haurà un moment que les autoritats hauran de tancar aquesta fase de recerca i començar en la fase de retirada selectiva de runa o retirada de runa per temes fins i tot de salubritat.
Per què el còlera?
Bueno, al final tenim problemes a nivell de les instal·lacions d'aigua, els cossos que mica en mica s'aniran
descomposant
i evidentment un moment que a nivell de salubritat s'haurà de gestionar aquesta situació.
I això a partir de quines hores es podria considerar que comença a haver-hi aquest problema?
Ara arribarà un moment que a nivell polític s'haurà de tancar aquesta fase perquè les probabilitats de trobar persones supervivents seran nules o pràcticament nules i hauran d'iniciar aquestes tasques de desenrunament.
Des d'aquest punt de vista, de què depèn la... Suposo que hi ha molts factors, però, per exemple, hem tingut molts casos de criatures, no sé si són les seves dimensions o una certa capacitat de resistència X. La vostra experiència, què us diu? Una persona més gran, més jove, físicament més forta o menys, és capaç d'aguantar més o menys? O són molts altres factors que juguen?
El primer factor important és el tipus constructiu. Una construcció tradicional, per entendre'ns, feta amb peces petites, en cas de col·lapse, deixa molt menys espais de supervivència que una estructura tipus porticada o a partir de lloses on els forjats de formigó armat permeten espais de supervivència. Això seria un primer factor, no? Que quedin aquests espais on realment la persona pugui no haver patit els impactes de l'estructura. I en el segon cas, en aquesta fase ja més retardada, el que sí que s'ha vist és que l'accés a l'aigua de vegades ha estat un factor determinant.
L'aigua.
Independentment ja del tema de les temperatures, independentment també del tema del propi estat de la persona, no? El seu estat físic, la seva edat, si ha patit o no impacte, etc.
L'edat no hi té a veure, diríeu?
No, crec que no hi ha cap estudi que pugui determinar, no? Fer una aproximació estadística a això. Podria ser un factor a favor en el sentit de que necessitaria un cos petit, un espai vital inferior, clar, però també certament una persona de molt poca edat a nivell físic, la seva capacitat de supervivència és inferior a la d'un adult.
Sí, sí, explica'm ara el cas d'una criatura que tenia 10 dies i penses, bé, doncs 4 els ha passat a sota les runes, no?, de la seva vida. I la posició que aquesta persona ocupa en un edifici és significatiu, és a dir, plantes altes, plantes baixes, a prop o no de parets mestres, té a veure amb la capacitat de supervivència o és una mica més aleatòria?
Clar, tot té a veure. En el cas del terratrèmol de Turquia, clar, tenim un terratrèmol de 7,8, és un terratrèmol molt fort i que es va produir el dilluns a les 4 i 17, les primeres mesures, clar. Un terratrèmol que es produeix en aquestes hores implica que hi ha moltes persones a dintre dels edificis dormint, etc. Clar, la posició relativa dintre de l'edifici evidentment pot ser determinant, no és el mateix un edifici poder alt, un edifici baix, un edifici, com comentava, amb una construcció tradicional que també dà elements més petits, que deixen menys espais que una estructura de tipus de pilars i lloses, no? Tot al final són factors que poden condicionar, no? La posició relativa, no? Al costat de poder un moble que pot generar aquest espai de supervivència, no? O més a prop, per exemple, del nucli d'escala, que acostuma a ser un element de trava dintre de l'edifici, o en una part del voladiu, on pues, els equips de rescat tenen una més facilitat d'accés, no? Tot juga un paper determinat, no?, en les possibilitats de supervivència.
Sergent, el que explicava el Jordi Armenteres en el terreny, quan diu, hi ha edificis que han caigut amb una, no sé, amb una intensitat espectacular i d'altres que han aguantat. Això depèn de la intensitat del terratrèmol en aquella zona o de la qualitat de la construcció?
Els dos factors formen part de la mateixa equació. Evidentment, les construccions sismoresistents, no?, com podem trobar en països on els estàndards de qualitat o la capacitat econòmica és superior,
clar,
com podríem parlar, per exemple, del Japó, enfront d'altres països on els estàndards de qualitat o la capacitat de construir edificis de més qualitat és inferior, és determinant. Mm-hmm. Això per una part, no?, la resistència de l'edifici en qüestió. I l'altra, el punt de l'epicentre, no?, del sisme, la profunditat del sisme també és l'altra part de la balança, no? Evidentment, com més a prop estiguis de la zona més pròxima a l'epicentre, en principi tindràs més afectacions. Són són les dues parts de l'equació, evidentment.
Estem parlant amb el sergent Lluís Mendo, que és membre del grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat i que saben molt bé com funcionen aquest tipus de rescats. Volia acabar només amb una pregunta al respecte, ara que em deia de la qualitat dels edificis i qui està preparat i qui no. Imagino que a casa nostra, que no és un lloc aparentment amb una gran quantitat de terratrèmols, aquestes consideracions a l'hora de construir edificis no es tenen tant en compte. És a dir, en cas d'un terratrèmol important a Catalunya, el tipus de construcció majoritària suportaria bé o no tan bé un terratrèmol important?
Nosaltres, com molt bé expliques, no estem en una zona on a nivell geològic tinguem no estem en una zona d'alt risc, no? Tot i que la zona de la Garrotxa sí que té una certa risc superior, sí. No estem en una zona molt important. Sí que és cert que nosaltres els últims anys ens hem preparat molt a fons per enfrontar-nos als col·lapsos estructurals. No hi ha tant pel terratrèmol, que evidentment és un factor de risc, sinó perquè un col·lapse estructural es pot produir per altres motius, no? Una explosió de gas, una patologia constructiva, no? Vam tenir els casos dels aiguats, no? Del Montsià o fins i tot, no? Per l'incendi forestal, no? El cas de River Park, on el GREC va estar fent avaluació de molts edificis, no? En cas d'incendi. Ens hem de preparar per els possibles col·lapses estructurals que duin en funció de les tipologies, dels riscos que tenim associats al nostre territori. No? El terratrèmol, en qualsevol cas, no seria un dels riscos principals als que ens enfrontem en l'àmbit de Catalunya.
Les 10:36, li agraeixo moltíssim al sergent Lluís Mendo, membre del grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat, per la seva atenció aquest matí. Gràcies.
Molt bé, sergent. Gràcies a vosaltres. Jo, si em deixes dir unes últimes paraules, primer, el nostre reconeixement i admiració, no?, per tothom que està... Bueno, deixar la seva família i anant cap a aquestes zones tan, tan complicades, no? A treballar dintre d'estructures inestables, amb rèpliques freqüents, no? I els nostres ànims a tots els bombers que estan treballant allà. I per una altra part, una crida a la població a col·laborar via les ONGs que estan sobre el terreny, perquè tenim una catàstrofe humanitària d'una magnitud molt important. Mm-hmm.
Moltíssimes gràcies, senyor Mendo.
Gràcies a vosaltres.
10:37, doncs efectivament és una catàstrofe de grans magnituds. A Turquia estem parlant ja de 24.000 víctimes mortals. Ara ja sí, amb rescats a comptagotes, com ens explicava el militar de la UME o el propi Jordi Armenteres, que en les últimes hores hi han hagut dos rescats d'una criatura i d'un senyor gran, però cada cop és més difícil perquè estem a punt de superar, si no hem superat ja els 5 dies sencers des de que van arrencar aquests terratrèmols.
Turquia, Síria,
I Síria, efectivament. Síria. Mira, això volia afegir...
No és per corregir, perquè és més greu.
Molt important el que dius. Ens queda pendent, i això mirarem de fer-ho en les pròximes hores i els pròxims dies, de parlar amb la gent que està a Síria, perquè si a Turquia, que és un país en alguns aspectes pràcticament occidental
i en pau.
Està rebent ajuda de tot el món, està en aquesta circumstància. Imagineu-vos Síria, que és un país en guerra, no? I que les capacitats i les possibilitats per accedir-hi són molt petites, i allà sí que és una catàstrofe, diguem-ne, de plou sobre mullat. 10:37, Armenteres, alguna última cosa?
Crec que has explicat moltes coses i moltes coses molt interessants. Aquí en aquesta zona de runa, aquest edifici de 5 plantes, que hem anat explicant, els gossos continuen ventilant-lo. Recordem, hi ha hagut silenci durant 10 minuts amb crits cada 40-50 segons a veure si es trobava alguna senyal en vida. De moment no hi ha bones notícies.
Gràcies, Armenteres. Una abraçada.
Bon dia.
Bona feina. No sé si el Caral o el Manxón volen afegir alguna cosa més, si no anirem acomiadant.
Jo crec que el cas de Turquia, el que ha passat amb els edificis aquests, la foto que es donaven d'edificis dolents i tal, va passar a Algèria fa uns 10 anys també, us en recordeu, també un terratrèmol. Posem un país similar a Turquia com és Mèxic. El DF, hi ha metro... De metro.
Que va molt avall, que buf, però buf.
L'autopista té dos pisos.
Sí, el perifèric.
El perifèric té dos pisos.
Sí.
Quan visites la Torre Panamericana, que durant molt temps va ser l'edifici més alt de Latinoamèrica, hi ha alguna esquerda del terratrèmol de la pinten, perquè està reparada, del 53, i jo, un dia del meu aniversari, per celebrar, em vam fer un terratrèmol.
Hosti, sí? I eres allà?
Els amics,
bueno,
ja saps com són
si estàs amics. Allà, hi ha un terratrèmol, Mundo.
Molt fort, la gent surt, sap el que ha de fer, però les estructures resisteixen. I és un país, diguem-ne, que nosaltres tenim catalogat com no del primer món, una mica com Turquia, no? És a dir, s'ho han pres en sèrio. I...
Bueno, des del 86.
No, i abans també, perquè la Panamericana, per exemple, i el Met, i tota una sèrie de coses, però...
Però el 86...
Pensa que a Turquia, el que ha explicat l'Armenteres, l'impost aquest de 46.000 milions, on estan aquests diners? Clar, això és la construcció de paper en unes zones que no es pot construir en paper.
Erdogan és més corrupte que el PRI.
Segurament, perquè té un poder absolutament un poder absolut. Bueno, però aquestes coses s'han de dir. Aquestes coses s'han de dir. És a dir, clar, en aquest cas tu no pots evitar els terratrèmols. No es podrà evitar.
No, està clar.
No pots calcular quan
preveure, no es preveure.
El problema és preveure. Perquè només caigui la casa.
Evitar, preveure ja seria
ara,
molt.
La destrucció sencera d'una ciutat que estan dient això que no saben si la podran construir, reconstruir, i les pèrdues de vides, que cada això és un comptador absolutament dramàtic, perquè cada vegada que et connectes a la tele o a la web veus que el comptador puja. Això és una cosa perfectament evitable.
Acabo només amb una cosa per dir que ara de seguida anem amb els execrables, però m'arriba un missatge del Martí Oliveres que tots els meteoròlegs des d'ahir que m'estaven dient compta amb una cosa que passarà aquest cap de setmana, que és que com que fa bon temps i la gent té ganes, ja estan nevant els últims dies, la gent té ganes de tocar neu, al Montseny i tot això hi haurà problemes d'accés, etc. Acaben de fer-nos saber que a l'estació de Vallter 2000 acaben d'enviar un missatge públic dient: els informem que degut a una gran afluència de visitants i un cop arribat al límit d'aforament dels aparcaments, procedim a restringir l'accés a l'estació d'esquí a fi de garantir la seguretat i la circulació. I veig per el Servei Català de Trànsit que hi ha 11 quilòmetres de cua a Naut Aran, Viella i Mitjaran, direcció Baqueira. Per tant, efectivament, tenien raons meteoròlegs, la gent vol anar a tocar neu i fins i tot arribar a col·lapsar algunes d'aquestes estacions d'esquí. O sigui que això és la circumstància. 4 minuts i 3 quarts d'11 del matí. Li agraeixo moltíssim al Joan Caral, al Manel Manchón, a l'Àngelo Gildi que ens acompanyin. I ara de seguida arriben els
exagrables. Ara hem acabat amb majoria de... Bueno, sí. Entre els conversaires, sí. Majoria d'autors.
De doctors,
efectivament. I amb un doctorat. I doctorat. Perquè el Joan i jo som bona gent.
No vulguis fer competició, a veure si la següent setmana...
L'audiència de dir si això és positiu.
Això no se sap mai. Gràcies, que vagi bé, ara tornem.
Bon dia.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Vine a descobrir les col·leccions que acaben d'arribar a la Roca Village. Troba les peces que duraràs durant tota la temporada a les nostres més de 150 botics amb fins a un 60% de descompte. Cometro, Lacoste o Diesel. Visita la Roca Village de dilluns a diumenge i explora les últimes novetats de les nostres botics.
Planifiquem, invertim i transformem rodalies amb grans actuacions per incrementar la capacitat de la xarxa i millorar el rendiment de les infraestructures. I com que estem treballant per a tu, executem obres com la duplicació de via entre Parets del Vallès i la Garriga, el nou ramal d'accés a l'aeroport del Prat i la integració urbana del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat.
Rodalies de Catalunya operat per Renfe, Adif, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Benvinguts al Superestalvi de Caprabo. Aquest dissabte 11 de febrer, per una compra mínima de 30 euros, et regalem el 10% de descompte de tota la compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo. I també en les compres de Caprabo a casa, perquè quan els preus pugen, Caprabo t'ajuda a estalviar. Benvinguts al Superestalvi de Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
El 3, el 10, el 20, el 36 i el 42. I els sols, el 8 i el 10.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres, ja pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Escolta, quanta fruita i verdura d'aquí que tenen Aldi.
Esclar, gairebé tota la nostra fruita i verdura és d'origen nacional, que com menys quilòmetres fem, millor pel planeta, i a sobre està al millor preu.
Com el bròquil, a només 0,89 la peça. Així de fàcil, així d'Aldi.
Ma, maset, cellers, maset.
Veig que es recorda de mi, senyor Balcells. A veure si sap per què el truco.
Maset i el 12 més 6.
Exacte. Ara per la compra de 12 ampolles li regalem 6 més.
I directe a casa meva.
I enviament de franc.
Aprofiti la millor oferta de l'any trucant al 900-200-250 o entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa seva.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. 200 grams de salmó fumant noruec ara per 5,19, t'estalvies un 25%. I plàtan de Canàries per 1,35 al quilo, t'estalvies un 32%. Lidl, marca la diferència.
Si ets cuinetes, para l'orella. Ara, La Vanguardia et regala un wok smec del color que més t'agradi perquè puguis cuinar de forma sana, saludable i amb molt d'estil. Subscriu-t'hi ara al 933-481-482 i per només 39 euros rebràs La Vanguardia cada dia i t'emportaràs un magnífic wok smec. Afanya't, que les unitats són limitades.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
RAC1 presenta
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Lloret de Mar.
El dimecres 15 de febrer, a partir de les 7, Islàndia, amb Albert Om, en directe des del Teatre de Lloret a la plaça Germinal Ros.
Veniu a veure una hora i mitja de ràdio en directe per celebrar que Lloret és la capital de la cultura catalana 2023.
Sabrem què prepara la ciutat per aquest any tan especial.
I ho farem al costat d'estrelles convidades com Fel Feixedes.
Hòstia, Lloret, per mi és com jugar a casa.
Cristina Puig.
A Lloret és on m'han passat totes les primeres coses.
I la música de De La Fe i Les Flores Azules.
El dimecres 15 de febrer, Islàndia des de la capital de la cultura catalana 2023. Amb Albert Om des del Teatre de Lloret.
Us hi esperem a tots. Entrada gratuïta. Obrim portes a 7:15.
RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de l'Ajuntament de Lloret de Mar i la col·laboració de Wine Palace, Restaurants Cònic i Castell de Lloret.
A RAC 1.
Però crec que prefereixo no imaginar.
Via lliure.
Això és el look de John i acaba sent titular demà.
Exacte. Amb Xavi Bundó.
No, no era el tio més popular de la universitat. No.
Passat dos minuts de 3:15.
Oh, village sans prétention.
Mala gent abans de començar. Què tal, Malcom Montero? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
De què t'estàs recordant?
De la teva foto a la gala del Mundo Deportivo.
Ets una mala persona. Mala persona.
No, molt bé, molt bé, molt elegant.
Sí, sí.
Semblaves el conductor del bus.
Va, home, no siguis faltant, home.
Que havia portat allà...
Què?
El xòfer del Basté.
Que voleu perdre temps, ara, o què?
No.
Vale.
No, perdem temps perquè... En aquest
a més, no se us para de morir gent.
Exacte, és que si estem aquí ara perdent temps, se'ns morirà algú ara.
Home, imagina't, a qualsevol moment.
Barbàcara, Carlos Saura, sí, que no el farem, eh? No és el tema avui, perquè avui ja...
Avui què?
Avui ja tindrà prova amb el que li faran els Goya, que serà un desastre.
Com et senti el vestir, parlar de lo del Bar Bacharach?
Bar Bacharach, em sembla... No he mirat res.
De moment no has dit res encara, vale.
No he dit res de Bar Bacharach. Parlava de Carlos Saura, sí. Que avui aquesta nit ja li faran els exagraables als Goya.
Que vol dir que no se'n sortiran en fer l'homenatge?
Home, les gales dels Goya...
A veure, ja t'ho diré.
A mi m'agraden més les del Feroz.
Va, tira.
Bueno... Però les gales del Goya són bastant turres, que fins i tot ells mateixos se'n riuen d'ells en l'anunci, que diu, serà cortita, no?
Cortita,
dice, la gala. Home, sí, com sí. Cada any.
Això ens passa sempre que la nit dels Goya jo envio el missatge clàssic en els pantalleros que ho estan mirant i la meva frase és, de moment estan anant ràpid. I llavors no. Ens trobem a 2:15 de la matinada, què?
Ets com l'Oscar Brock quan diu que la primera hora de la pel·li, de fantàstica. La sèrie, és, el primer capítol és fantàstic.
Sí, sí.
Doncs si hem de parlar de turres, avui farem el Megaturra Premium Champion of the World. Ja ens va dir García Gruñón, quan el vam intentar fer, que no el féssim per sobre de... o que ens atenguéssim a les conseqüències.
Sí. Però per això... Ui, quina por!
Sí, m'amarratxo. Avui el farem, i avui donem la benvinguda al Club dels Execrables, al cineasta dels cineastes.
No és Saura, eh?
No, és Saura,
insistim,
no.
Eh?
És encara perquè... més turra.
És encara més turra que Saura, que mira que és difícil, eh? Un d'aquells que fan pel·lícules que donen més sort que el Tour de França amb etapa plana, va, i que són l'essència del cinema pels cinèfils. D'aquells directors que tenen èpoques en què no s'entén res, però els espectadors estan molt concentrats pensant que el director és molt llest i ells molt tontos.
Va.
Un paio que va revolucionar el cinema, que era egoista, iracund, mal amic, mal company, fals, snob, masclista, antisemita, vanitós i cruel. Avui li trenquem les ulleres, que portava ulleres de sol de nit, que ja és motiu per donar-li una hòstia, fa un sol de carallo, a un gafapasta de Filmoteca, el mestre Jean-Luc Godard, més conegut simplement com Godard. If I were a rich man,
yabidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-dum, all day long I bidi-bidi-bidi-bum. Quina meravella, quina meravella.
I que... li agrada molt Topol.
No,
és una de les seves...
Jo això ho canto sempre que compro la loteria.
Ah, sí?
Spoiler, no funciona.
No?
No funciona.
Però
no.
Tu et dediques a cantar quan entres allà a comprar
sí.
el dècim.
If I were a rich man.
Ah, sí.
Sí. El que li ve la...
I t'ho venen, eh?
Sí, m'ho venen.
No, ja està.
He de pagar, per això.
El que li ve la loteria diu, ja viene.
Ja viene.
Ja viene el friki de, ja del violinista en el tejado.
Va. Però per què posem aquesta cançó? La posem perquè el nostre amic God Art...
Dios de l'arte.
Oh! Ve de família rica.
Però i què?
No, però és que el flagell dels burgesos era de la família dels fundadors de Paribas, o Paribas, de banquers.
Dels banquers.
Sí, que... sí, no, era...
Els que paguen Roland Garros.
Ara, sí, ara sí. Ja tots els anuncis, BNP Paribas.
La seva família eren francesos, traslladats a Suïssa, no era encara una qüestió d'impostos, sinó perquè era sempre neutral, però ell neix a París. La guerra, la segona i mundial, diguem-ne,
sí,
l'enxampa a París, a casa dels seus avis, i l'envien a Suïssa ràpidament. Però no tenia... gaire per patir, perquè el seu avi, el banquer Julien Monod, era un home culte i amic de Paul Valéry, però també un col·laboracionista i amic de Petain.
Petain. Ho van petar. Vull petant davant del mirall. Vull petant davant del mirall. I això és el que va fer el nostre God Art. Era ric. Però què és el que més li agradava sent ric?
Què?
Una cosa que també agrada a molts rics.
Què?
Robar!
No...
Robava sí, la família, robava els amics, robava els llibres signats de Paul Valéry i el seu avi. Els venia i robava les biblioteques. Vaja, que robava sense parar. Fins i tot va robar el cafè de la Comédie, regentat pels pares del seu amic, el cineasta Charles Vic. L'enxampen quan roben. Home, a veure, si tu estàs venent llibres de Paul Valéry dedicats al teu avi i es poses al mercat negre, diguem-ne, la policia no és tonta, però t'acabarà d'enxampar.
No sé que arrenquis la pàgina.
Ja. Però, sí. La seva família s'enfada. I què fa ell?
Què?
Aquest nen ja et dic jo que li faltaven dues hòsties de petit, eh? Però bueno, la família s'enfada i ell escriu un pamflet contra la seva família que es diu El cercle de la família.
Ai, 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 ai.
I ja comencem a veure com era amb només 17 anys quan ja li faltaven un parell de pallisses.
Oi, oi, oi.
Suspèn el batxillerat l'any 47.
Pallissa.
No. Ho intenta l'any següent. Suspèn una altra vegada.
Pallissa.
No.
I a la tercera, el 49, aprovat per la mínima.
Pallissa és guau.
Falta l'ESO. No us preocupeu. Si sou mal estudiats, poseu-vos unes ulleres fosques sí, i segurament acabareu considerats genis. Genis com aquest. Torna a París, es matricula a la Sorbona, antropologia, i comença a freqüentar joves apassionats pel cinema com Truffaut i Chabrol. Posen en marxa una revista que es diu Gazette du Cinéma i el seu pare li diu, hòstia, això no té futur, el ve una mica perdut, i li diu, mira, vine. I el convida a un viatge a Nova York i Jamaica. I li paga un viatge de mesos, per Brasil, Panamà, Perú i Bolívia. Una vida dura, la de God Art.
En lloc de fotre-li les dues bufes que fa temps que demanava crits, li paga un
viatge. Estàs molt violent, eh?
No, home, no, però és que aquest nen era un pijo malcriat. Mira, si a Froilán li haguessin donat dues hòsties ben donades a temps, no passaria res.
No es descarta, eh?
No descartem que Froilán s'hi acabi amb ulleres fosques i dirigint cinema.
Cinema.
Bueno, aquest era un pare avançat, com els d'ara, no com els d'abans, que donaven hòsties. Ell torna a París després d'haver-se passat per Nova York, Jamaica, Brasil, Panamà, Perú, Bolívia, amb un viatge molt dur, tot pagat pel papà, i torna a París. I els seus col·legues veu que han creat la revista Cahiers du Cinéma. Sí, aquella que llegeix només el teu amic Turra, que sempre està dient que ja no es fa un bon cinema.
Sí, senyor.
I que s'inventa tota l'estona noms de directors txecs i iranís.
No,
sí, senyor,
no
es coneix, aquest amic que tenim tots. Es fa conegut a la revista i comença a col·laborar pels textos destructius com el que fa contra el crític André Brazin. I el fan fora. Per agressiu, per escriure malament, per no anar... No!
Suposo.
Per fotre mala caixa, sí, no? I robar.
També robava, per també, al cinema.
Oh, ara que...
Que maca que és aquesta cançó.
Bueno, sí.
El seu pare...
Però el dius de conya o no?
No, ho digui.
No, hi ha el concepte. Ah, el missatge.
No vull treballar.
El missatge. Ara que entrevistaràs en Raimon,
sí.
Això sí que és cançó protesta.
Va. Protesta contra la feina.
Exacte. El seu pare decideix que ha de treballar i li aconsegueix una feina. Pensa que li agrada al nen, a qui li agrada això al cinema...
Sí, ja no li pot pagar més viatges perquè ha vist tot el món.
Ja està. I li aconsegueix una feina de càmera, de cameraman, a la televisió de Zúric.
Mm-hmm. Diu, famosa
la feina, no? Sembla que va tot bé.
No la conec,
però vaja. TV.
Sí, vaja, però bueno, fer de càmera, li agrada al nen...
TVZ.
I clar, doncs el fan fora.
També?
No
sabeu per què?
En què no saps per què?
No, no pot ser.
Per robar la caixa.
No, home, no.
Sí,
què
senyor.
Aquest
però aquesta ja és una televisió, ja no és una revista d'amics. I clar, hosti, l'envien no, a la presó.
Ah, sí, va directe a la presó,
sí,
ja.
I el seu pare negocia...
A Suïssa no es pot robar, eh?
No, allà
no. No, allà no, eh?
No està ben vist.
No està ben vist robar, no?
Aleshores...
No pregunten mai d'on ve les dades. És una norma.
Aleshores, els de ZTV van tancar.
Van tancar.
Amb aquesta filosofia no aneu allà.
A Suïssa!
No. Aleshores, com que és un país seriós, l'envien a la garjola. I el seu pare, que és un home poderós, negocia... El treu d'allà, però el deixa unes setmanes a canvi a un psiquiàtric. I ell surt d'allà i no parla al seu pare en 10 anys. Bueno, com a mínim no va escriure un pamflet.
Sí, i tampoc és de suposar que no va robar el psiquiàtric.
Sí, bueno, no consta.
No hi ha notícies al respecte. Gotthard es nacionalitza suís perquè així podeu robar com els suïssos
ara.
I no entra a la presó. I també perquè si es quedava a França i mantenia la nacionalitat francesa, estava en edat militar, aniria a la guerra d'Indochina.
Ah, aquest és un petit detall, eh?
Ah, sí. Però a Suïssa tu et fas suís, però has de fer el servei militar a Suïssa.
Sí.
Sí, i ell no es nega a fer-lo. Bé, cosa que el servei militar a Suïssa és com una mena de colònies, campaments per adults.
Boy Scouts.
Sí, que fas cada no sé quants anys, allò que se'n van emborratxar, a jugar cartes i allà als Alps i a intentar matar a Niebla.
Navalles suïsses.
Sí. Si hagués entrat a l'exèrcit suís, no quedaria una puta navalla a l'exèrcit suís. Sí. Bueno, per tant, la seva condició a Suïssa és d'il·legal. La seva mare, sempre els papàs al rescat, li busca una feina a una empresa que construeix un pantà, una presa, un embassament.
Però una constructora?
No. Penseu que Gotthard treballarà amb les mans?
Sí, home,
no.
Sí, ja posa uns
cotxos. Ell el que fa és enregistrar un documental sobre la construcció de l'embassament.
Vaja, que el nen en sap molt d'això del cinema.
Sí, el nen va allà, los obreros que trabajen, que la majoria devien ser espanyols, i ell allò els filmava fent contraplanos, picaos i elipsis de com es cimentava. Bueno, en tot cas, ell li ven el documental a l'empresa de construcció, grava també un curtmetratge i torna a París, on comença a treballar una altra vegada a Cahiers du Cinéma.
El deixen entrar?
Sí, ja no quedava res a la caixa.
Ja, ja.
I fa pel·lícules molt bones, segons diuen, amb Jean-Paul Belmondo,
sí.
I neix com una estrella de la Nouvelle Vague.
Sí.
Pels de l'ES, la Nouvelle Vague, no sabeu què és, no vol dir una novel·la vaga, no vol dir res, o sigui, simplement la nova onada. Bé, més o menys, sí, es tracta d'intervenir al mínim en el cinema perquè tot sigui més realista.
Clar.
La delicada línia entre el cinema verité i el cinema turra.
podeu dir la veritat, podeu dir la veritat que del que penseu del cinema de Godard.
No, ens agrada molt. Ens agrada molt, ens agrada molt.
Sobretot li agrada molt a García Grunyón.
Sí, sí.
Aquesta pel·lícula és boníssima.
Avui perquè no us està sentint, perquè no venen fins demà, perquè si no...
Aquesta pel·li del Dabadabadà. Què?
Sí,
què
que passa? No és seva, que no és seva. L'hem posat perquè no hem posat res que tingui a veure amb ella, sabeu. Però bueno, és una...
Però aquesta també és una turra.
A veure, puja, puja.
Però la música és genial.
Fantàstica.
Després van fer el programa de televisió en Sabadabadà.
Va ser que no... La seva mare es va morir en un accident de trànsit amb un sidecar. Recordeu el sidecar?
Sí.
Pues et posava el sidecar.
Que n'he vist algun dia.
Sí, calcules malament i el camió es va endur la mare.
El sidecar era la moto que anava George Mildred Roper.
Ah, sí.
És veritat?
Els Roper anaven amb sidecar.
Sí, senyor.
I George mai va aconseguir deixar-se a Mildred amb una farola.
És veritat, sí, que si no tens les mides preses sí. Pot ser un problema.
Sí, sí. Aleshores, bueno, amb un anunci ell veu l'actriu